amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
El meu pare en aquelles èpoques ja era una persona que llegia molt i estava molt, molt enterada de bueno, tot. Era un gran catalanista.
Diumenge, Ripollet homenatja un dels seus ciutadans il·lustres. Es tracta de Domènec Torres, que va tenir un paper molt important en el món cultural del nostre municipi. Escoltàvem a la seva filla, Maria Dolors Torres, una de les impulsores de l'acte de diumenge. Aquesta és una de les notícies destacades de l'info d'avui. Repassem ara la resta de temes de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars.
La secció local de l'Associació Espanyola contra el Càncer commemora la lluita contra el càncer de mama amb la campanya Suma't al Rosa.
La regidoria de Joventut posa en marxa el Cafetó. Avui ens acompanyaran els seus tècnics per parlar d'aquest nou projecte del cafetí.
El Voluntariat per la Llengua celebra el 10è aniversari a la nostra comarca. En parlarem amb la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
A Foter presenta una exposició sobre la Diada del 2012 al Centre Cultural i entrega els premis del concurs Via Catalana.
La jugadora de tenis taula Sara Ramírez aconsegueix una nova fita històrica per al seu palmarès.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres de 18 d'octubre de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
El passat dia 8 d'octubre, Ferran Tornel, president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, així com el gerent d'aquest patronat, va mantenir una reunió amb 8 representants de l'Assemblea d'Aturats de Ripollet. En aquesta trobada, els membres de l'entitat van manifestar el seu interès en rebre tota la informació possible sobre temes del seu àmbit d'actuació, com iniciatives de formació, tràmits amb l'OTG o inserció laboral.
Tornel va recordar els serveis més importants que s'ofereixen des del PMO i que estan tant a disposició de tots els veïns i veïnes de Ripollet, tant en situació d'atur com per a aquelles persones que volen incrementar la seva formació per millorar els seus llocs de treball. Igualment van acordar que properament mantindran una nova trobada on es parlarà d'aspectes més concrets com actuacions coordinades de formació o possibilitat de cessió d'ús d'espais, entre d'altres.
A principis d'octubre, el COP Compromís per Ripollet va celebrar la seva assemblea ordinària de principi de curs polític. Durant 2 dies, els assistents van treballar i decidir sobre molts aspectes de la vida política local, van programar actuacions i es van revisar els objectius pel curs 2012-2013.
L'anàlisi sobre el govern local va ser valorat com a deficient i una de les decisions que va prendre l'assemblea va ser reforçar el treball contra la gestió ineficaç d'alguns polítics. En un altre ordre de coses, el COP Compromís per Ripollet crearà grups de treball que analitzin la situació social, política i econòmica i seguiran animant i donant suport a les mobilitzacions populars que pretenen canviar una realitat social i política que consideren injusta.
Ahir dijous es va celebrar el Dia Internacional de la Lluita contra la Pobresa i la Inclusió Social. Per aquest motiu, el PSC de Ripollet ha fet públic un comunicat on volen recordar que el dret a subsistir, el dret a viure amb dignitat, el dret a treballar, el dret als serveis públics són prioritaris en un país on creix la desigualtat.
L'agrupació socialista local vol denunciar la situació de pobresa que s'està vivint, la insensibilitat dels governs abandonant els més febles i el conjunt de retallades i demanen que se situï com a prioritari la lluita contra la pobresa, que s'abandoni la caritat i es retorni els drets als ciutadans de viure amb dignitat. La secretària de l'Àrea Social de la Federació Vallès Occidental Sud del PSC, Imma Viera, ha afirmat que tota la feina feta contra la desigualtat a Europa s'estava apurant per culpa del predomini d'una ideologia que menysté les persones. Els socialistes també han lamentat la disminució de beques de menjador, la reducció en un 27% de la renda mínima d'inserció i reclamen al govern de l'Estat la dotació de recursos necessaris per tal de garantir l'assistència imprescindible a aquelles persones que formen part del projecte de la Llei de la Dependència.
D'altra banda, la Federació del Vallès Occidental Sud del Partit dels Socialistes de Catalunya ha posat en marxa l'oficina parlamentària. Amb aquesta oficina volen apropar l'activitat parlamentària al territori i traslladar els temes que preocupen a la ciutadania tant al Parlament català com al Congrés dels Diputats.
L'oficina parlamentària, que també recull tota l'activitat parlamentària del diputat Carlos Corcuera, ofereix els seus serveis als municipis de la comarca que volen fer arribar els temes relacionats amb les institucions parlamentàries.
El 91.3 Info.
Demà dissabte se celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. L'Associació Espanyola contra el Càncer i, en concret, la secció local de Ripollet ha organitzat diferents activitats per tractar sobre aquesta malaltia que diàriament afecta a milions de persones arreu del món. Per parlar-ne tenim a l'altre costat del telèfon a la Maria Jesús García, membre de l'entitat local. Maria Jesús, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs explica'ns una miqueta què teniu preparada a l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a Ripollet per demà, per exemple.
Vinga, doncs tenim bastants activitats per demà. Començo explicant-te una iniciativa molt xula que estem realitzant amb les botigues de la Unió de Botiguers de Ripollet, que s'han sumat a la nostra causa i a aquest dia del càncer de mama. Llavors, més de 40 ja estan participant amb nosaltres. Els membres de la nostra associació han repartit llaços rosa, que és el llaç que simbolitza el dia del càncer de mama. Entre, ja et dic, ara hi ha més de 40 botigues, però encara hi ha algunes que estan demanant participar a la campanya. També, si alguna botiga no és de la Unió de Botiguers i es vol afegir, ho pot fer mitjançant el Facebook de la nostra entitat. Allà pot deixar un missatge i passaríem a deixar-los els llaços rosa i també alguns cartells de la campanya. És una iniciativa que altres municipis, fins i tot a Barcelona, també s'està desenvolupant i creiem que és molt important perquè, clar, el dissabte és un dia de moltes compres i pot tenir una presència molt visual el fet de tenir aquest llacet rosa. Uh-huh. A més, el dissabte, que és el dia del càncer de mama, hi haurà la carpa, muntarem un petit stand davant del mercat municipal i bueno, donarem tríptics informatius sobre la campanya, fent incidència sobretot en lo important que és la prevenció i la detecció precoç d'aquest tipus de càncer. També tindrem unes guardioles per recollir donatius i vendrem material de la campanya, vendrem bolígrafs, samarretes, i aquest any l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'element que ha fet per la campanya d'enguany, són unes ulleres de sol rosa que també estaran a la venda, i bueno, perquè el lema de la campanya és aquest, suma't al rosa, i com podreu veure ja a l'estand del mercat, tot serà rosa.
Inclòs també en aquesta campanya, de cara a dimecres, heu organitzat una xerrada que té molt bona pinta.
Sí, és una xerrada en la qual nosaltres hem convidat a persones de diferents àmbits perquè volíem tocar tot tipus d'experiències, tant les mèdiques com personals, al voltant d'aquesta malaltia, el càncer de mama. Llavors, el dimecres 23 d'octubre a les 7, al Centre Cultural, hi haurà aquesta xerrada que nosaltres estem supercontents d'haver organitzat i esperem que vagi molt bé, és oberta a tothom i bueno, allà tindrem molts ponents, tindrem el president de l'Associació contra el Càncer de Ripollet, l'Albert Uribe, a la regidora de Salut Pública, la Gemma Edo, a la regidora de Polítiques d'Igualtat, a l'Ajuntament de Ripollet, a la Maria del Mar Viera, i també vindran la doctora Astrid Sánchez, que és del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del CAP 2 de Cerdanyola-Ripollet. També vindrà la Sandra García, que és una psicooncòloga de la Junta Provincial de Barcelona, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i la Cèlia Escribano, que ja té bastanta vinculació amb l'associació nostra de Ripollet i que ha estat al programa a la ràdio, que ella va tenir càncer de mama i l'any passat va presentar un llibre que es diu Hablo de càncer, hablo de vida, on explica la seva experiència i també ens la explicarà doncs allà al Centre Cultural, i estarà molt bé perquè les persones que assisteixen poden fer les preguntes que vulguin, tant a la doctora del CAP 2, que són ells els que aporten tot aquest programa a cribatge de l'Institut Català de la Salut, com a la Cèlia Escribano i a la psicooncòloga de l'Associació contra el Càncer.
Mm-hmm. Crec que també heu comptat amb la col·laboració d'alguna entitat esportiva de cara al cap de setmana vinent per fer difusió o donar suport a la vostra entitat i en aquesta lluita també.
Sí, ha estat molt bé la col·laboració perquè anem més enllà d'aquest dia 19. Llavors el diumenge 27 el Club de Bàsquet Ripollet també vol col·laborar amb nosaltres. L'equip femení del Club de Bàsquet Ripollet ha aprofitat el seu partit de Lliga, que el té el diumenge 27 a les 7 de la tarda al pavelló Francesc Barneda, i bueno, ells s'enfronten al Club de Bàsquet Cornellà i aprofitaran aquest partit per fer bueno, algo commemoratiu d'aquest dia. Sortiran amb una samarreta rosa, també penjarem una pancarta al pavelló Francesc Barneda i al mig del partit es farà un sorteig solidari. Hem de donar les gràcies a la farmàcia Selva de Ripollet que ens ha cedit un lot de productes per fer el sorteig i els diners que recaptin seran per l'Associació Espanyola contra el Càncer i per la investigació.
Mm-hmm. Tot i que ara esteu centrats en el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, perquè es reivindica aquest dia, vosaltres també sempre esteu fent activitats, esteu fent campanyes el càncer en general, en què se centra el vostre recolzament, principalment com a associació? En donar recolzament als malalts, en ajudar a les famílies, en recollir diners per poder finançar investigació?
Clar, nosaltres bàsicament el que fem a Ripollet és la recollida de diners per fomentar la investigació. L'Associació Espanyola contra el Càncer és de les entitats que més destinen a la investigació contra el càncer. Nosaltres, si ens veieu al carrer, doncs ens veureu el dia de la recapta, o quan estem al Sant Jordi a la Rambla també intentem muntar una carpa i fer difusió, però ens falten mitjans perquè nosaltres realment som voluntaris. Sí que hi ha voluntaris que al dematí al centre cultural hi ha un dia a la setmana que fan atenció i poden derivar la gent, però clar, no disposem ni de metges ni de psicòlegs, llavors sí que són persones que porten molt de temps a l'associació i que tenen alguns coneixements i poden derivar les persones cap a on poden anar. Però, clar, nosaltres no tenim aquestes persones per oferir aquest servei. Uh-huh. Ara sí que intentem fer, bueno, fem el programa a la ràdio l'últim dimarts de cada mes a les 8 i també intentem difondre, no?, i parlar amb altres persones. Potser aquestes persones que no tenim a l'associació, contactem amb elles, els fem entrevistes i intentem fer difusió de la malaltia, sobretot incidint en això, en la detecció precoç, que és molt important, perquè quan parlem de càncer sempre tenim a la ment, no?, el que serà un final no feliç, i bueno, pues amb la detecció precoç i amb els avenços científics s'està demostrant que sí, que hi ha molts casos de persones que han superat aquesta malaltia.
Suposo que totes les persones que ens estiguin escoltant i que vulguin participar o formar part de la vostra entitat seran benvingudes llavors, no?
Sí, evidentment. Sí, sempre al programa, a la ràdio diem, i quan tenim l'oportunitat també, que qui tingui una mica de temps, perquè tampoc requereix tant de temps, si vulgui col·laborar en aquesta causa, doncs serà benvingut. Poden contactar amb nosaltres per Facebook, pel Facebook de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Ripollet, també mitjançant el programa a la ràdio i a nivell de persones individuals, si coneixen algú que forma part també.
Doncs Maria Jesús García, de l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a Ripollet, moltíssimes gràcies per atendre l'informatiu, felicitats per la iniciativa, i allà estarà l'informatiu i els serveis informatius de Ripollet Ràdio també per recolzar i per donar ànims en aquesta iniciativa tan, tan bona i tan positiva.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Fins al proper 31 d'octubre a Baricentro, amb motiu de la celebració el dia 19 d'octubre del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, acull l'exposició Mujeres al Natural, amb una mostra fotogràfica que realitza un viatge cap a l'interior de l'univers femení.
Baricentro, sensible amb aquest tema, col·labora amb la Fundació Sandra Ibarra en el recolzament a la investigació contra el càncer i el desenvolupament de campanyes de prevenció i conscienciació social. La inauguració oficial de la mostra serà avui divendres a 7:45 del vespre i seran presents Lissi Gallent, directora de desenvolupament de la Fundació, i la periodista Marina Castaño. Cadascuna de les dones que apareixen a la mostra, Mujeres al Natural, han deixat captar la seva realitat més personal, la més desconeguda. Totes elles són dones que han destacat per la seva tasca professional, polítiques, artistes, empresàries, periodistes o models, de les que només coneixem la seva cara més mediàtica.
A partir d'aquesta setmana, la Generalitat de Catalunya comença la campanya de vacunació de la grip 2013-2014. Enguany s'han adquirit més de 600.000 vacunes per tal d'administrar-les als diferents grups de risc. En relació amb la vacuna trivalent estacional 2012-2013, s'han produït dos canvis de soques i dos dels tipus de vacunes que es distribuiran aquesta temporada s'utilitzen a Catalunya per primera vegada.
La vacunació antigripal és la mesura de prevenció primària fonamental per prevenir la grip i les seves complicacions. Està indicada per a dones embarassades i persones de 60 anys o més. També per a persones internades en institucions com ara residències geriàtriques, centres de malalts crònics i malalts mentals. També està indicada per a adults i infants amb malalties pulmonars o cardiovasculars.
La processionària del Pi, o Cuc del Pi, és un lepidòpter que viu als nostres boscos. El nostre municipi, tant als pinatons com a tota la zona boscosa que l'envolta, es troba protegida d'aquest insecte gràcies a unes trampes de feromones que la Regidoria de Medi Ambient i Espais Verds va instal·lar a la capçada d'alguns arbres. Aquestes trampes contenen feromona sexual sintètica de la família de la processionària. Les papallones mascles se senten atretes per aquest producte de manera que volen fins a les trampes on queden retingudes. D'aquesta manera s'evita que les femelles puguin fecundar, disminuint així la població d'aquest insecte. Perfecte.
Aquesta setmana s'ha realitzat un control del nombre de papallones retingudes a les trampes i s'han comptabilitzat 63 exemplars. Aquesta xifra és molt inferior a la de l'any passat, quan se'n van comptabilitzar 90. Aquests resultats indicarien que la població de processionària està en recessió a les nostres arbredes. El Servei de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Ripollet utilitza de manera prioritària els productes biològics en la lluita contra les plagues i les infeccions de la vegetació urbana. La resta de productes fitosanitaris només són utilitzats en casos greus per als quals no existeixen d'altres mitjans i sempre amb una justificació i control exhaustius.
El proper diumenge, a partir de 11:45 del migdia, la Casa Natura serà l'escenari de l'activitat L'Hort Portàtil. Aquest acte està organitzat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet dins el programa Activitats al Parc dels Pinetons i que promou el coneixement i l'ús d'aquest parc de la xarxa de parcs metropolitans.
L'activitat serà conduïda per membres de l'agrupació Ripollet Natura que organitzaran una petita visita al seu hort escolar. Posteriorment, al Parc dels Pinetons es plantaran algunes espècies hortícoles en una estructura que servirà de base per començar un petit hort urbà a casa. Després els participants elaboraran un diari amb material reutilitzat que servirà per fer l'observació i el seguiment del seu cicle de vida.
Esteu escoltant Info.
El passat dimarts, la Regidoria de Joventut va presentar en roda de premsa un nou projecte. Es tracta del Cafetó, una iniciativa que segueix la línia de treball del cafetí que ja funciona des de l'any 2005, però en aquest cas està adreçat a joves de 18 a 30 anys. Per parlar de quins són els objectius d'aquest nou projecte, avui ens acompanya José María Sebastián, coordinador del de la Regidoria de Joventut. Que me liau, José. Hola, bona tarda, José. Bona tarda. Què tal, com estem? Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut a l'informatiu. I explica'm què és això del Cafetó.
Doncs, mira, el Cafetó és una iniciativa que va sorgir dels joves que normalment fan servir el cafetí, que és un servei que té la regidoria, un espai educatiu, és un servei públic que té la Regidoria de Joventut i Ciutadania, dedicat a, o enfocat als joves de 12 a 17 anys, i que ens van plantejar la possibilitat de disposar d'un espai de participació per aquells joves de més de 18 anys que havien finalitzat l'activitat i que estigués obert a tots els joves del nostre municipi.
Mm-hmm. Això va ser una proposta dels que us ve de baix, que se't diu, dels joves, o vosaltres també vau captar aquesta necessitat de dir, escolta'm, tenim la franja aquesta del 18 al 30 que no la tenim ocupada?
Diguem-ne que la proposta va venir per totes dues vies. Per un cantó van tenir aquesta demanda dels joves de cafetí, i per un altre cantó nosaltres havíem detectat aquesta necessitat d'arribar a aquest col·lectiu de joves de fins a 30 anys que potser acabaven de tenir aquesta veu o de participar a tot el que els podíem oferir des de la Regidoria de Joventut.
Uh-huh. Tindran un espai físic diferenciat en el cas del Cafetó?
Sí, en el cas del Cafetó nosaltres creiem la importància de disposar d'un espai físic que els joves el puguin fer seu, que pugui servir com a referent. Llavors disposem d'una sala al casal de joves, que la sala està habilitada amb ordinador, pantalla de televisió, mobiliari, diguem-ne, per fer un ús quotidià, diari, d'aquest espai, doncs, per reunions, per fer alguna xerrada, per fer activitats.
Uh-huh. Quan vau presentar el programa, aquest programa compta amb diferents subapartats, com si diguéssim, com per exemple l'Escolta'm i Acció. De què tracta això?
Doncs l'Escolta'm i Acció és una proposta que surt en coordinació amb el programa Debat Jove, que s'està fent ja des de la Regidoria de Joventut, i vol ser un espai de participació, doncs, amb entitats juvenils, amb grups de joves no formals. Sobretot vol ser un espai on nosaltres puguem recollir totes aquelles propostes i també focalitzar la participació dels joves mitjançant la corresponsabilitat i mitjançant també la implicació d'aquests joves en la gestió de totes aquelles activitats que es puguin fer a partir de les seves propostes.
Suposo que la part d'aplicació d'aquestes propostes serà important en aquest projecte, perquè els joves... sentin que la seva participació és útil o la puguin veure físicament.
Clar, és molt important perquè diguem-ne que tota aquesta participació s'ha de traduir en alguna cosa que els joves puguin, puguin tocar, que puguin veure la realitat que ells han fet. Un dels exemples que nosaltres posem ara mateix és la, la realització el proper dia 2 de novembre d'una festa al casal, al Casal de Joves en col·laboració amb algunes entitats com és la Careta, com Canyapollet, i que és un, serà una festa de Halloween en la qual molts joves participants en activitats de debat jove han fet seva i que això ha permès que aquesta activitat pugui sortir endavant.
Un altre dels apartats del Cafetó serà el projecte Enllaç. Explica'ns què és això de l'Enllaç.
Bueno, el projecte Enllaç vol ser sobretot un projecte d'informació i assessorament a nivell laboral i acadèmic, i que vol oferir a aquells joves posar al seu abast tots aquells recursos que disposem a l'Ajuntament dins d'aquest àmbit. En aquest sentit, és sobretot un programa en el que la nostra voluntat és treballar en coordinació amb el Patronat Municipal d'Ocupació i fer arribar tots aquests serveis als, als joves que el puguin necessitar.
Bueno, suposo que clar, a partir dels 18 ens trobem segurament amb molts joves que poder no han acabat els seus estudis, i venen molts joves a buscar orientació, de dir si torno a estudiar, si aposto per anar a la universitat...
Tenim una miqueta de tot. N'hi ha molts joves que necessiten aquesta orientació. Avui dia... pel que fa al món de la informació juvenil hi ha hagut una evolució molt important, i és la facilitat d'accedir a les noves tecnologies, la qual cosa ha fet que tothom des d'un ordinador, des d'un smartphone, doncs pugui tenir molts recursos al seu abast. Nosaltres hem tingut una evolució en aquest sentit i ara fem de vegades més tasques d'assessorament de problemàtiques concretes i fins i tot de facilitadors perquè la gent de vegades es pot perdre en tot aquest mare màgnum d'informació que pot trobar al seu abast, no? Llavors el que sí mirem és d'intentar aclarir o en segons quins casos derivar a d'altres serveis que poden tenir més informació específica que nosaltres.
I la tercera pota, com si diguéssim, seria l'apartat del projecte APS. Què seria aquest apartat? De què tractaria?
Doncs el projecte APS, parlem de projectes d'aprenentatge i servei, que són propostes educatives de serveis a la comunitat, en la qual els joves, diguem-ne, que van treballant sobre necessitats reals de l'entorn, del seu entorn. Podíem simplificar-ho d'alguna manera parlant de serveis de voluntariat. O nosaltres potser sempre, per exemple, la tasca que ha fet el Centre d'Espai La Gresca, per exemple, amb el projecte Connecta't, en el qual joves van donar classes d'informàtica a persones grans. Això és el que parla, això és el que seria un projecte d'APS.
Teniu una... Sembla un projecte molt interessant. No sé si teniu alguna cosa concreta pensada o encara... O voleu donar l'oportunitat que siguin els propis joves que donin la seva opinió i proposin coses?
Nosaltres estem oberts a tot tipus de propostes en aquest sentit i estem treballant per realitzar algunes propostes a nivell de voluntariat, com poden ser... com us deia abans, recollir aquest testimoni a nivell potser de noves tecnologies o a nivell de voluntariat del que pot ser solidaritat a nivell local. Llavors estem treballant en aquestes propostes.
Explicaves abans que el dia 2 feu la festa de Halloween, que ara m'explicaràs amb més detall. No sé si aquesta seria, com si diguéssim, l'activitat de presentació del Cafetó, o teniu alguna cosa concreta per presentar-ho públicament?
El Cafetó tindrà una activitat de presentació que serà el proper dia 25 d'octubre, el divendres, que farem algunes activitats al Casal de Joves, que començarà a les 8 del vespre, i farem una xerrada col·loqui sobre art i expressió juvenil. Aquí volem que sigui una trobada informal, estem parlant amb algunes entitats locals i que estigui oberta a col·lectius joves que vulguin venir a dir la seva. I després es vol fer un sopar, que nosaltres hem qualificat de traje, és allò que cadascú ha de portar alguna coseta per col·laborar amb el sopar, i potser tindrem alguna actuació sorpresa, alguna cosa que de moment encara no us puc revelar.
Mm-hmm. Aquest projecte neix a partir del cafetí que, com dèiem, porta funcionant des del 2005. Quina valoració, en general, després de tots aquests anys, feu del projecte cafetí com a, en el seu conjunt?
Doncs la valoració que nosaltres fem del projecte que es fa fet és molt positiva, perquè és un projecte que va sorgir en un moment d'una necessitat que nosaltres vam creure molt important, d'una necessitat educativa, d'una necessitat de tenir a joves dins d'un espai d'educació que poguessin aprofitar el seu temps, que poguessin participar, que poguessin tenir una educació amb valors. I des del 2005 el nombre de joves que ha passat ha estat molt gran. Molts s'han repetit, molts s'han fet tot el cicle del cafetí, que recordem que pot abarcar des del 12 fins als 17 anys. I realment és el projecte estrella de la Regidoria de Joventut i Ciutadania i del qual estem molt orgullosos.
Jo suposo que la voluntat de que joves que hagin passat pel cafetí, la seva voluntat sigui continuar, és una prova física real de que el projecte ha agradat i ha funcionat.
Clar, és una de les proves, també és una de les proves que a nosaltres també ens omple molt, és el fet d'aquells joves que quan surten del cafetí es volen fer monitors, que surten amb l'esperit de fer-se monitor d'esplai perquè els ha agradat, perquè volen ajudar d'altres joves que potser es poden trobar en casos de necessitat com eren els seus, que s'ha creat aquesta necessitat de realitzar tasques educatives. Llavors, clar, això per nosaltres és molt satisfactori, perquè veiem que tot el treball que es fa té un resultat positiu.
Uh-huh. En el cas del cafetí, teniu unes inscripcions amb un preu perquè es fan unes activitats diàries. No sé si el cafetó té el mateix funcionament o és una cosa més d'associació, de que un pot anar a apuntar-se i ja està.
En el cas del cafetó parlem d'un espai potser més informal, tot i que també estarà dinamitzat per una monitora, però és un espai més informal, no té preu, no té cost, la gent pot venir i estar al cafetó, pot fer-nos arribar les seves propostes, pot participar a aquelles activitats que es vagin programant. No hi ha cap tipus de compromís en el sentit d'idees de venir cada dia, no, és un espai totalment en aquest sentit lliure.
Uh-huh. I ja per acabar, tot i encara que fa d'uns quants dies, el dia 2 de novembre, conjuntament tot el cafetí, ha organitzat la tradicional festa de Halloween, deies, amb la col·laboració d'altres entitats. Explica'ns una miqueta què hi haurà, perquè jo he llegit lo del tiro al zombi i digo, a ver, què van a fer estos locos?
Doncs, en aquest sentit, si et dic la veritat, hi ha algunes propostes que no puc revelar-te, perquè la part organitzadora de la festa, que és la meva companya, a mi m'ha donat una informació molt, molt, molt minsa. Llavors, allò,
secreto sumarial.
És un secreto sumarial. Jo li pregunto i riu. Llavors, el que sí que et puc dir-te és que s'està fent un treball molt important des d'algunes entitats, com per exemple la Careta, que cada any organitzen el túnel del terror al Centre Cultural. Porten moltes setmanes treballant. També tenim la col·laboració d'algunes entitats com l'Associació Musical Canyapollet, que realitzarà un concert musical i els joves de Bat Jove, que estan organitzant aquest seguit d'activitats que gaudirem al pati del casal i que tenen relació amb activitats, diguem-ne, terrorífiques o amb aquesta temàtica de Halloween que està tan de moda actualment.
Doncs ja ho han sentit, el dia 25 d'octubre, recordem, a partir de les 8 del vespre es farà la presentació de les activitats del cafetó.
Perdona, no, se m'oblidava. També recordar que a la festa de Halloween també tindrem la col·laboració de la banda del Can Mas, que també faran una actuació musical.
Una banda que, a més, està guanyant fama mundial.
Sí, cada cop que té més seguidors i realment cada cop ho fan millor. Mm-hmm. És una actuació de les que nosaltres també estem molt contents de que puguin col·laborar amb nosaltres.
Doncs, com dèiem, 25 d'octubre a partir de les 8 del vespre, totes les persones de 18 a 30 anys que els hi vingui de gust saber què és l'Espai del Cafetó poden participar en una xerrada que es farà al Casal de Joves sobre art i
expressió juvenil.
Expressió juvenil, gràcies. I després hi haurà un sopar, perquè suposo que la gent es pugui conèixer. I si no, el dia 2 de novembre, les activitats de Halloween, que els anirem informant en propers butlletins i en altres informatius. José María Sebastián, responsable de la Regidoria de Joventut, moltíssimes gràcies per haver vingut. Estem en contacte perquè ens aneu explicant com van totes aquestes activitats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Des del Consorci per la Normalització Lingüística s'ha iniciat recentment un nou projecte relacionat amb el cinema. Es tracta del CINC, Cicle de Cinema Infantil en Català. Gairebé una trentena de sales de cinema, entre elles els cinemes al Punt de Cerdanyola, projectaran matinals de cinema infantil des del passat 12 d'octubre fins al proper 8 de desembre.
Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet. Les projeccions són els dissabtes a les 4 de la tarda i els diumenges a les 12 del migdia i el preu és de 4 euros.
Demà dissabte a les 6 de la tarda tindrà lloc al Teatre Auditori el segon certamen de monòlegs a Padir amb els monologuistes David Sas, Capri, Jesús Galán, Alberto, Ángel i les actuacions de Ramon Sauló i Josep Maria Ribelles.
L'espectacle, que també comptarà amb la presència de Vanessita La del Tigre, és una iniciativa benèfica que destinarà els fons recaptats a finançar les activitats de l'Associació de Persones Discapacitades de Ripollet. Les entrades es poden comprar demà dissabte de 10 a 1 al Centre Cultural o a taquilla del teatre abans de començar. El certamen serà presentat per Ripollet Ràdio.
Aquest 2013, Domènec Torres hauria fet 100 anys. Va combinar la seva feina a la indústria tèxtil de Sabadell amb l'ofici de músic com a bateria a la formació ripolletenca Ritmo Club. Gran aficionat al teatre, va ser un dels pioners d'Amics del Teatre, d'on va ser president, director i actor. Aquest diumenge, Ripollet ret homenatge a aquest personatge al Teatre Auditori i li dedica un espai d'aquest equipament.
La seva principal contribució va ser la feina per incorporar jovent, especialment entre els nouvinguts dels anys 60, creant les seccions infantil i juvenil, d'on van sortir bona part dels actors actuals de l'entitat. La seva feina va ser continuada per Valentí Valilla, un altre històric del teatre local. L'any 2009 se li va fer un homenatge amb l'objectiu que se li fes un reconeixement institucional que ha arribat 4 anys després, posant el seu nom al vestíbul del Teatre Auditori del Mercat Vell. Organitzat per l'Ajuntament de Ripollet i l'Associació Amics de Domènec Torres, aquest diumenge tindrà lloc un acte d'homenatge a 6:45 de la tarda al Teatre Auditori. Durant la tarda s'han preparat una sèrie d'activitats, entre elles el descobriment de la placa que porta el nom de l'homenatjat. La seva neta, Mònica López, ens explica l'inici de l'homenatge.
Al principi de tot hi haurà els parlaments oficials i després ja comencem la comissió, que hi haurà una presentació del per què s'està allà, un vídeo explicant breument la vida d'en Domènec Torres. El Carles Lletan llegirà un prefaci que el meu avi havia escrit del que per ell era el teatre. Després el Joan Nonell i l'Àngels Trias, com a representants i amics nostres d'Amics del Teatre, faran dues cançons, que és Rosó i Petit País.
Per a la seva filla, Maria Dolors Torres, és un moment de molta emoció.
Ui, doncs molt emocionades, perquè efectivament, vull dir, estem supercontentes de que se li hagi fet, diguem-ne, justícia, perquè ell havia treballat molt pel poble i al final doncs, se li ha reconegut.
També es podran veure les actuacions de la Careta Teatre, així com d'Amics del Teatre i algunes actuacions musicals que no han estat desvelades per l'organització per tal que hi hagi un factor sorpresa. Per últim, la Comissió d'Homenatge a Domènec Torres també realitzarà un col·loqui al mateix Teatre Auditori sobre la figura del ripolletenc. L'entrada és gratuïta i les invitacions es poden recollir al Centre Cultural.
Aquest diumenge tindrà lloc la 17a trobada de portants del Sant Crist de Catalunya, un acte convocat un any més per la parròquia de Sant Esteve.
A 8:45 del matí arribaran els participants i a les 10 es realitzarà la sortida del Via Crucis. A partir de les 12, l'església de Sant Esteve acollirà una missa solemne i a la 1 començarà l'actuació dels gegants i les gitanes de Ripollet a la plaça de Pere IV. A partir de 2:45, els participants podran gaudir d'un dinar de germanor.
Enguany, el Centre Obert La Placeta ha celebrat el 10è aniversari de la seva obertura. Per commemorar aquesta data, el Centre Obert va elaborar el passat mes de juny una exposició de fotografies de tota la història d'aquest espai. El proper dia 23 i fins a final de mes l'exposaran a la sala d'exposicions del Centre Cultural.
El Centre Obert La Placeta és un espai socioeducatiu on es dona suport, s'estimula i es potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat dels nens i nenes, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i d'esbarjo, i es compensen les deficiències socioeducatives que puguin patir. Aquest espai, que depèn de la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet, atén diàriament un total de 60 infants d'edats compreses entre els 3 i els 12 anys en horari de 5 a 7 de la tarda i seguint el mateix calendari que les escoles. Els educadors de serveis socials són els encarregats de gestionar l'espai.
El passat dimarts, el Centre Cultural va acollir la presentació de la nova exposició de Focer. La mostra es titula 11 de setembre de 2012, Diada Històrica, una exposició col·lectiva formada per 21 socis de Focer que es podrà visitar fins al dia 2 de novembre.
Segons explicava la sotspresidenta de l'entitat, Cristina Alcaide, el seu objectiu era deixar un testimoni d'aquesta jornada històrica.
Per ser un testimoni d'un fet que pensava que seria històric, de fet jo penso que ho va ser, vam decidir doncs, anar a Diada de Diada. Alguns vam anar junts amb grup, uns altres van anar pel seu compte i després doncs, vam fer una tria de les imatges que pensàvem que eren més representatives i bueno, l'exposició l'hem portat a Perpinyà, al Bisaof, i bueno, doncs, ara la tenim aquí per gaudir d'ella. Espero que us agradi.
L'exposició recull una cinquantena de fotografies de la històrica diada de l'11 de setembre de 2012 i de l'ambient festiu i reivindicatiu que es va viure pels carrers de Barcelona, des del punt de vista particular de cadascun dels 21 fotògrafs de Focer que han participat en aquesta exposició. L'acte va comptar amb la presència de la regidora de Cultura, Rosa Martín, i per part de Focer amb un bon nombre de socis participants en l'exposició i amb el president Vicent Semper.
D'altra banda, l'entitat també ha fet públic, conjuntament amb la secció cerdanyolenca de l'Assemblea Nacional, els premiats en el concurs de fotografia de la Via Catalana.
Les imatges que es poden visitar a la sala d'exposicions de l'Ateneu reflecteixen la gran mobilització de l'11 de setembre passat i els seus aspectes més emotius, artístics, tècnics i reivindicatius.
Des del passat mes de setembre, el Casal d'Avis de Ripollet ha iniciat un extens programa d'activitat diària amb cursos, tallers, jocs d'esbarjo i sessions de ball, algunes d'aquestes incloses en el programa Gent Activa. El programa s'allargarà fins al mes de juny.
Tots els dilluns es fan dues sessions del taller d'informàtica a les 5 i a 6:45 de la tarda. També dilluns assajar la coral a les 6. Dimarts és el torn del taller de memòria al matí d'11 a 12 i de teatre a partir de les 6 de la tarda. Dimecres es fa el taller de pintura a les 4 de la tarda i a 6:45 assajar el coro rociero.
Dijous el Casal d'Avis acull el taller de memòria de 11 a 12 del matí o de poesia a partir de les 4 de la tarda. Finalment, divendres es fa el taller d'autoestima i el de sevillanes a partir de les 6. A més, durant tota la setmana es poden utilitzar els ordinadors si no s'estan fent cursos.
El casal compta amb una sala de billar, sala de taller de manualitats, on totes les tardes es reuneixen un grup de dones que fan activitats. Disposa d'uns espais comuns de trobada per jocs de taula amb dominó, parxís, entre d'altres. També hi ha sessions de ball cada diumenge a la tarda. A més, es fa una sortida mensual. Els tallers d'informàtica, memòria i autoestima formen part del programa Gent Activa i la resta són de la programació anual del Casal d'Avis. D'altra banda, el poliesportiu municipal ofereix també una oferta esportiva específica per als usuaris, que consisteix en sessions dirigides de gimnàstica especial per a persones grans i aquagym. Enguany, més de 200 persones s'han inscrit a alguna d'aquestes activitats.
El proper 23 d'octubre, el poliesportiu de Ripollet acollirà la tercera jornada d'esport i salut mental organitzada pel Servei de Rehabilitació Comunitària de Cerdanyola del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
Sota el lema Activat per la Salut Mental, la trobada commemora el Dia Mundial de la Salut Mental i pretén promoure l'esport com a eina de salut i disminuir l'estigma associat a la malaltia mental. Serà un dia festiu on les competicions de bàsquet, futbol i tenis taula seran les grans protagonistes. Les inscripcions són gratuïtes i estan obertes a totes aquelles persones que gaudeixin fent esport.
La ripolletenca Sara Ramírez ha aconseguit recentment la medalla de bronze al Campionat d'Europa de tenis taula en la modalitat de parelles. Ha participat així del millor resultat aconseguit mai pel tenis taula espanyol.
Ramírez, del Fotoprix Vic, feia parella amb Shen Yanfei de l'UCAM Múrcia i van perdre a les semifinals amb les alemanyes Zenki Barcel i Xiaona Shan per 4-3, tot i haver guanyat els dos primers sets. La delegació espanyola no havia obtingut mai medalles en uns europeus i en aquesta ocasió s'ha penjat 3 bronzes.
Esteu escoltant Info.
El El Voluntariat per la Llengua del Consorci per la Normalització Lingüística del Vallès Occidental 3 celebra el seu desè aniversari aquesta tarda amb un acte al Museu d'Art de Cerdanyola, Can Domènec, presentat per Ripollet Ràdio. L'acte serà presidit per la regidora d'Educació i Presidència del Consorci del Vallès Occidental 3, Maria del Mar Viera. Aquí tenim a l'altre costat del telèfon Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per atendre els informatius de Ripollet Ràdio.
A vosaltres.
Doncs, faci'ns una valoració del que han estat aquests 10 anys de voluntariat lingüístic.
Doncs bé, la veritat és que per mi és un honor, no? Com a presidenta del Consell del Centre de Normalització Lingüística de Vallès Occidental, és, bueno, doncs fer aquesta celebració. És un programa que es va posar en marxa l'any 2003 amb persones a títol individual i institucions que han fet possible, doncs, bueno, que aquest programa de voluntariat mitjançant, doncs, això, parelles lingüístiques i establiments que han volgut fer convenis de col·laboració, doncs ha fet servir la llengua catalana, doncs, com una llengua d'acollida i d'alguna manera, doncs, fer que aquelles persones que volen aprendre el català i que volen fer-lo servir en la seva vida quotidiana, doncs, tinguin un entorn on poder-lo aprendre, on poder-lo compartir d'una manera distesa, sense la pressió, no?, d'estar dins una aula i bé, doncs, treballar d'aquesta manera. És un programa que va començar, com deia, el 2003 i que ha anat evolucionant. Fins i tot hem arribat a tenir 300 parelles lingüístiques en aquests 10 anys. Tenim més de 150 establiments col·laboradors i entitats que volen participar al projecte i, per tant, doncs, bueno, jo crec que avui és un dia de festa i de celebració.
És un projecte que probablement traspassa el servei purament de suport o de millora lingüística de la persona i estem parlant de servei d'integració.
Sí, sí, és que és això, o sigui, és un servei que va molt més enllà del que et pots fer, com deia, dins una aula, dins una oficina de català o dins un servei de català. Comptem amb el voluntariat de les persones i amb persones, doncs, que estimen la llengua i que creuen, no?, que amb la llengua doncs podem fer molt per les nostres ciutats, pels nostres municipis i generar xarxes de suport altruista en favor de la cohesió ciutat social. El català és i ha de ser una llengua d'acollida i, per tant, doncs, és amb aquests programes i gràcies a la col·laboració altruista de la gent que ho podem aconseguir.
Mm-hmm. En aquest cas, parlava vostè de tots els comerços col·laboradors que han hagut en aquest projecte. En el cas de Ripollet, podem dir que també hi ha hagut una gran participació en aquest sentit.
Sí, sí. Jo, a més, sóc qui signa tots els convenis i la veritat és que de Ripollet cada 2x3 tinc convenis per signar, cada 2x3 hi ha més establiments i més entitats que volen col·laborar amb aquest programa, que volen adreçar-se a la gent en català perquè vegin, doncs, bueno, que el català és accessible per tothom i que tothom es pot apropar a aquesta llengua. I sí, sí, a Ripollet també som molt solidaris en aquest sentit i també ens involucrem i ens agrada treballar per la llengua.
Mm-hmm. No sé si ens pot fer 5 cèntims de com anirà l'acte d'aquesta tarda.
Bueno, l'eix principal d'aquest acte és el reconeixement a totes les persones voluntàries, als comerços i entitats, com deien, que han participat i donat suport al programa. Ells seran els veritables protagonistes. A més, comptarem amb l'actuació dels bastoners de Cerdanyola, que han volgut col·laborar també de manera desinteressada per donar aquest toc doncs festiu i de celebració a l'acte. I bé, comptarem també amb la presència de la senyora Gallego, que és la coordinadora del programa del voluntariat lingüístic del Consorci, que estarà amb nosaltres, amb regidors i regidores dels diferents municipis del Consell. Vull dir, serà un acte, jo crec que important, i això, sobretot molt festiu i molt de celebració, que és el que toca després de fer de 10 anys de voluntariat per la llengua.
Uh-huh. Encetem fa pocs dies, aquest mes de setembre, encetem un nou curs, 2013-2014, de cursos de català i, a més de voluntariat. Jo suposo que tenim un curs garantit i que arribarà fins al seu final. No sé, tenint en compte com està la situació de cara al futur, quin seria el futur d'aquest projecte?
Des dels ajuntaments sempre, quan treballem els pressupostos, sempre tenint en compte el tema de les classes de català, de les oficines de català, és una part important dins del pressupost dels ajuntaments. Evidentment, i us enganyaria si us digués el contrari, és un tema que està també afectat per les retallades i pel problema econòmic. Però, com deia, des dels ajuntaments no deixem de donar-li importància i sempre intentem fer una aposta dintre de les nostres possibilitats per continuar donant recolzament. Creiem que el català és, bueno, una llengua molt estimada per molta gent, atacada per uns altres, però això no ens ha de fer deixar d'intentar doncs, que el català continuï ensenyant-se i que tot sigui doncs, dintre de la normalitat possible que ens permetin els temps en els que estem vivint.
Mm-hmm. No podem deixar d'aprofitar l'ocasió de tenir a la regidora d'Educació a l'altre costat del telèfon per preguntar-li, aquesta setmana hi ha hagut reunió per part de les AMPAs de Ripollet amb serveis territorials d'educació, amb el senyor Baulenes, i ha sortit la notícia de tot el tema de la construcció, no del futur institut. Què ens pot explicar d'aquella trobada?
Bé, doncs va ser, com deies, una trobada que va tenir lloc el passat dimarts. Va ser una demanda de reunió que van fer els membres de la plataforma d'AMPAs de Ripollet. Finalment els hi van concedir. A la reunió vaig estar jo com representant del municipi. I bé, jo crec que tampoc ens van dir res que no ens haguessin dit fins ara. I així ho vam comunicar al Consell Escolar. L'institut, el nou institut, no es farà per, evidentment, per un tema econòmic, però també per un tema de dades i de població, però sí que, bueno, hi ha la via oberta i així es van comprometre a que s'ha fet un estudi dels espais dels centres de secundària del municipi i, segons ens va dir el director de serveis territorials, amb petites intervencions, amb petits esforços econòmics que, evidentment, s'hauran de fer, doncs es podran fer obres d'ampliació que permetran encabir aquestes línies de secundària que seran necessàries d'aquí un parell de cursos. Jo crec que ens hem de quedar amb això. Evidentment, ells ens van dir que l'estudi aquest que havien fet, primer ho parlarien amb l'Ajuntament, esperem a veure què ens diuen, què ens proposen, i aleshores doncs, tornem a parlar. Però jo crec que aquest és un compromís que van adquirir i aquí és on ens hem d'agafar. A partir d'aquí doncs, parlem de com es farà, etc. Però sobretot que la Generalitat ha de tenir clar que és un compromís que ha agafat i que per tant doncs, s'ha de fer perquè el municipi ho necessita realment.
Mm-hmm. Doncs regidora, la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet, Maria del Mar Viera, nosaltres només ens resta felicitar-la per aquests 10 anys de voluntariat lingüístic i de bon
moltes
projecte.
Moltes gràcies.
Agrair-li la seva atenció i que ens tornem a retrobar en un altre informatiu per seguir parlant de tots aquests assumptes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
La Biblioteca Municipal acull avui a la tarda un taller a càrrec del Centre Comun Ripollet basat en l'aprenentatge de les matemàtiques amb el seu propi mètode a través del joc. Està adreçat al públic infantil d'entre 6 i 12 anys i cal fer inscripció prèvia.
Doncs un nou show al Teatre Auditori on la música i l'humor del McClary seran els protagonistes. L'espectacle La màgia del McClary va més enllà de la màgia i està ple de diversió i enginy. El podran gaudir grans i petits aquesta nit a les 9 del vespre.
L'Associació d'Amics del Vall organitza demà a les 11 de la nit una ballada amb música en directe al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus. El preu pels socis és de 3,50 € i 5 euros per als que no ho són.
L'Esplai L'Estel obre de nou el període de preinscripció al seu esplai d'hivern amb una oferta de 80 places. Pels interessats, el període està obert fins avui mateix i per realitzar s'han de dirigir a la seu de l'esplai a Can Mingrat, situat al carrer de Tamarit número 80. Es poden inscriure els infants des dels 3 anys escolaritzats i menors d'edat. L'activitat a l'esplai s'iniciarà demà i serà tots els dissabtes de 4 a 6:45 del vespre.
Aquest cap de setmana el Centre Cultural organitza una jornada de donació de sang per al Banc de Sang i Teixits. El dissabte serà de 5 a 8:45 del vespre i diumenge de 10 del matí a 2:45 del migdia. Podrà ser donant tot aquell que tingui més de 18 anys i pesi més de 50 quilos.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Pocs canvis per als propers dies. S'espera estabilitat de temperatures, suaus i agradables, però algunes nuvolades. Tindrem també algun ruixat esporàdic, però de poca importància.
I fins aquí l'info d'avui divendres 18 d'octubre de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem amb un tema musical amb un títol molt optimista de Luz Casal, Ser feliz, del seu disc Vida tòxica, fruit de la superació d'un càncer per part de la cantant. Avui el volem dedicar a la jornada que es commemora demà, el Dia Internacional contra el Càncer de Mama. Gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.
Si al infierno llega a tu ventana. No te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvides y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro, sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz con los colores de una mariposa. Vuela entre las luces de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda, juega en los mares que despiertan a la luna y sé feliz, sé feliz, sé feliz. La soledad te enferma.